El matí de Ràdio Sabadell. L'alegria de viure. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz. But I'll let you in on a secret. Diamonds are... I ja sabeu que quan sona aquesta sintonia és senyal que volem conversar tranquil·lament amb algun sabadellenc o sabadellenca singular que ens transmeti l'alegria de viure tan necessària a dia d'avui. I ho fem sempre ben acompanyats de l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep, com estàs?
Raquel, què tal? Com estem?
Sí? Doncs mira, ja tenim el Nadal. Ara sí que ja tenim el Nadal.
Ben a prop. I a més també tenim la pluja, que ens ha plogut aquí al Vallès, que feia falta, aquesta pluja que va anar així poc a poc, però que va anar empapant, i bueno, que ens feia molta falta l'aigua. Avui està una miqueta ennuvolat, però ja veuràs com també amb la nostra convidada ens alegrarà i descobrirem tot un món nou. La nostra convidada d'avui...
Digues, posa'ns doncs en context, que tenim moltes ganes de conversar amb ella.
Quatre coses que ella ens explicarà molt més. La nostra convidada d'avui porta una vida compromesa amb els més desfavorits, en general. Des de la comunitat on viu, ella ens ho explicarà, des de fa més de 40 anys, doncs treballa l'acolliment, el treball solidari, i d'alguna manera jo diria que recerquen una alternativa de vida, i amb aquests eixos principals que la guien, no? Que és això que dèiem, el treball, l'acollida, etc. No? Un camí, jo diria, per trobar una alegria de viure, no? Però sempre al costat dels més desfavorits. Això seria una miqueta aquesta cosa general de la nostra convidada d'avui.
Doncs vinga, ja saps que en setmanes anteriors ens va visitar el sabadellenc Josep Madaula i aquesta va ser la seva recomanació.
Jo he pensat a la Rosa Casamartina, que ja fa molts anys que està portant tot el tema Emaús i que jo penso que a nivell social estan fent una feinada molt bona.
Doncs aquesta era la seva recomanació i el que fem ara doncs, és saludar precisament a la convidada d'avui, Rosa Casamartina Parassols, dels Drapaires d'Emaús. Bon dia, benvinguda al matí.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
A nosaltres ens encanta sempre començar per l'inici.
Exacte.
Explica'ns on vas néixer.
Doncs a Sabadell, sóc d'aquí, el 23 de febrer del 51.
Déu-n'hi-do, sí. I això, tens germans, germanes...
Sí, sóc la gran de 5, som 5 germans.
Nois, tot nois?
No, 3 nois i 2 noies.
Uh-huh. Ostres! Sí.
És a dir, que els pares entretinguts, a casa?
Sí, bastant.
Perquè això avui dia, que doncs, habitualment són famílies, sí, no? A vegades fins i tot sense fills, no? Sí. Abans era com doncs, una criança en tribu, gairebé.
Sí. Bueno, però això també ajuda, O sigui... comences a aprendre coses des del principi, a compartir, a brallar-t'hi, etc.
I encara eres dels que jugàveu al carrer o jugàveu amb
tant,
els germans?
Mare de Déu, i tant. I fèiem les fogueres de Sant Joan també al carrer.
Ep.
Al Bosc i Cardellac, eh? Uh-huh.
Home, al Bosc i Cardellac, al carrer d'allà baixant la Rambla, allà girant, baixant cap a la Palladero, que tiraves amb esquerra.
Exacte, sí, no? Sí. A més, ho fèiem a la cruïlla dels dos carrers, diguéssim, al Cellerès i Pla, Bosc i Cardellac. Allà es feia la foguera.
Val, que allà més avall hi ha la plaça que hi ha el mercat de Sant Joan, el Joanot Elisenda que es va
ara
posar.
Ara, i el Joanot, abans hi havia una fàbrica, com a gairebé tot arreu.
Exacte, no? I aquell soroll, no? Dels telers que acompanyaven, no?
Aquells no ho sentíem, però els de dues portes més enllà de casa, sí.
I com era Sabadell en aquella època?
Quin record guardes?
Ui, no ho sé. No sé quin record guardo, perquè fa molt temps de tot això. Però, bueno, això de jugar al carrer amb els veïns i... Era un altre món, sí.
Era un altre món, sí, com
inclús treure la cadira fora als estius, als vespres, i estar amb els veïns. I una vida més de poble, diria jo,
Més social, sí.
Sí, que això Sabadell sempre ho ha tingut. Encara té molt poc, però encara... Sí. Mira, allà al carrer Coromines, entre d'altres llocs, encara hi ha un grup de persones, sobretot a l'estiu, que surten al carrer, surten a fer-la petar, no?
Se'ls haurà de felicitar, per això.
I tant, un homenatge.
Com a resistència.
Com a la resistència, totalment. I a quina escola vas anar a estudiar? I com eres, també? Eres bon estudiant?
No crec que fos bon estudiant, no crec. Jo vaig tenir la sort de que van triar els meus pares a l'escola, a l'Acadèmia Miralles. Mm. L'Acadèmia Miralles en aquell temps era, em sembla, una de les dues úniques escoles a Sabadell que eren mixtes. Les altres no eren així. Jo tinc entès això, eh?
Sí, és que estem parlant d'una època que hi havia la separació de sexes, era molt clara.
Llavors, era una escola que feien molt la pedagogia Montessori en aquells temps. La senyoreta Miralles era molt avançada amb aquest aspecte i la veritat és que en tinc un record molt bo de l'escola, molt. I vaig anar fins als 13 anys, que després vaig voler fer batxillerat i allà feien comerç i vaig marxar d'allà.
Oh, i tant, el batxillerat, que havies de fer el batxillerat, el comerç. El comerç era per dedicar-te a les coses més de comptabilitat o d'empresa en general, no?
Exacte, sí. I ho vam fer-ho així, vaja.
I anaves caminant des d'allà al bosc i Cardellà cap a la Miralles.
Ah, sí. Clar, cada dia, dues vegades, anar i tornar. Sí.
Ostres.
Però això, rai. Sí, no passa res.
I res, i això recordes també amb els germans, també jugàveu, us aveníeu... Bueno, feies una miqueta de mainadera o no?
No me'n recordo. No sé si ens veníem massa, perquè el primer fill sempre té gelos del segon, diguéssim, no? Perquè el destrona. Me'n recordo que quan va néixer el Joan em van regalar, no un cavall de cartró d'aquells grossos, sinó era un burro, una burra, cosa que no ho he vist mai més, segons com, però molt grossa. Era un premi de consolació que, mira, no sé si em va servir del tot, però vaja.
Però el recordes, eh?
Sí.
Totalment. Sí. I explica'ns també, no? Fem una mica un salt en el temps, com eres també d'adolescent i a quin institut vas estudiar?
Acabes a la Miralles i després cap on tires?
No tiro.
No tires?
O sigui, aviam.
Comences a treballar.
No, vaig estar un any en un internat a Barcelona, on vaig fer ingrés i primer de batxillerat.
I tant que es feia ingrés.
Sí, ingrés i primer el mateix curs. I aquell any sí, vaig ser una alumna bona, diguéssim, vaig treure bones notes. Perquè, és clar, en allà estàvem només estudiant. En canvi, a casa feia més coses.
Val.
I llavors no. I llavors, quan... al cap de l'any, la meva mare estava embarassada de l'últim fill i vaig decidir tornar a casa. Ja havia tingut prou d'internat, que em va agradar, però ja està.
Clar, perquè segurament va ser una experiència també impactant, no?, amb aquesta
però,
edat i un
ho
any.
Sí, però ho vaig decidir jo, ves quina cosa, doncs no, ho vaig aprofitar, diguéssim. D'alguna manera, les meves cosines, amb les que estava molt lligada, doncs els seus pares les havien portat allà. I llavors, com que sempre havíem anat juntes a l'acadèmia i tot plegat, doncs va ser com una mena de dir, jo també hi vull anar. I em van fer cas als pares, no sé com s'ho devien fer, però bueno. I llavors, doncs res, quan vaig tornar a casa, doncs ja em vaig posar... ajudar a la botiga de la mare.
Que la mare tenia botiga, no? Tenia,
sí, a casa mateix.
A casa mateix, sí.
I llavors em vaig apuntar a l'escola, als cases del senyor Caldes.
Home, això és un clàssic, allà a la plaça...
A Granados.
Granados.
Sí, que allà.
El senyor Caldes, que era un mestre, un professor.
Sí. Llavors hi anava els vespres. Però, esclar, de dia estava a casa, els vespres anava allà, érem unes classes de molta quantitat de gent i bueno, t'examinaves lliure un cop l'any sense que contés res de lo que havies fet durant l'any, complicat. Però, bueno, vaig acabar el batxillerat. En allà vaig fer cinquè i sisè pràcticament lliure, amb gent que m'ajudava a nivell particular, diguéssim. El meu germà, el Josep, em donava classes d'història de l'art.
Home, clar.
La meva cosina de grec i de llatí.
Va, o sigui, aquella època ell ja estava interessat en aquestes coses.
Ui, tant. sí, sí, sí. Em sembla que des de que va néixer. Sí, sí. I, bueno, i després, doncs, ja ho vaig deixar-ho i ja està.
Sí, estem als 16-17 anys, aproximadament.
Sí,
i llavors que comences a ajudar també, doncs, a la mare, a la botiga?
Bueno, o... la mare es va posar malalta, va passar els últims 19 anys de la seva vida amb problemes mentals, primer depressió i després amb l'etiqueta de maníaca depressiva, i això va marcar molt la nostra família, diguéssim, no? Va ser... hi van haver moments molt difícils. Llavors jo em vaig quedar portant la botiga de la mare, uh-huh, aquests anys, fins als 20 anys, que ja no vaig poder aguantar-la més, i me'n vaig anar a treballar a l'hospital, al Nen Jesús.
Uh-huh. Perquè sí. De què era la botiga de la mare, de Queviures?
Era de... No, era de gèneros de punt. Uh-huh. Era de gèneros de punt, o sigui, tovalloles, jerseis, jo què sé.
I quin canvi, no? O sigui, deixar la botiga i anar a l'hospital, bueno, com vas fer? Com va ser aquesta decisió?
Sí. Perquè m'imagino... El Nen Jesús, allà a la Collsalarca.
Sí, que m'imagino que no era fàcil, no? A la clínica no? Aquest canvi.
Bueno, el que va passar va ser que esclar... La botiga no me'n sortia a nivell econòmic, perquè va ser el començament de, uh-huh, de la compra a terminis. La gent comprava les tovalloles, les bates, les bosses de pa, tot, pagant a terminis. Però què passava? Que pagant a 25 pessetes a la setmana, uh-huh, per exemple, quan em venien les factures senceres a mi, no podia. I llavors
no sortien els números, evidentment, clar.
Tancar-ho. Uh-huh. I llavors uns amics del meu pare, doncs que ell treballava com a gerent en allà, va dir, o sigui, els meus pares van dir, si sabeu alguna, uh-huh, feina, la Rosa deixa la botiga tal i qual. I ells van dir, oh, doncs l'altre dia demanaven gent. Se'n va enterar i va dir, doncs, si vols pots començar. I jo vaig dir, ostres, jo, quan veig sang, m'espanto molt.
M'espanto.
I l'Òscar em va dir, no passa res, perquè allà només hi ha nens malalts, no és cap clínica d'accidents, sinó que... I vaig dir, bueno, ho podem provar. I ho vaig provar-ho, i amb 20 anys vaig entrar al Nen Jesús.
El Nen Jesús.
Sí. I quant temps? Quant temps?
Fins als 29, que ja vaig començar amb l'Odemaús.
Exacte, i a més recordem que la clínica del, uh-huh, Nen Jesús era pionera aquella època amb, sí, l'atenció als nens, que això va ser el doctor Jamí,
exacte,
que va fer una gran,
sí,
tasca,
sí,
a nivell de l'Estat.
Jo crec que inclús molt millor que ara, uh-huh, amb segons quines coses. El Nen Jesús, uh-huh, era pionera amb que la mare o algú de família havia d'estar sempre amb el nen, sí, de dia i de nit. O sigui, el qui fos, però...
No era una gran tasca.
Perquè el nen no es trobés sols, sobretot comptant que estava malalt. Jo, la veritat és que després ho he viscut com a usuària en altres puestos i, uh-huh, i complicat amb el tema dels nens.
I això va ser just abans de fer que neixis als camps de treball i descobrissis tot aquest món, no? Dels,
bueno,
camps de treball i tota la cosa, no?
No va ser abans.
No, va ser... Els camps de treball, quan comences a entrar, diguéssim?
Bueno, els camps de treball representa que vaig començar fent... L'any 69,
sí,
la meva tieta, que era, uh-huh, doncs, una persona que estava molt amb nosaltres, l'està la mare malalta, les tietes van fer molt suport, em va portar la fulla de la parròquia que a darrere deia de dos camps de treball a l'estiu. En, uh-huh, aquell temps no es parlava de camps de treball. Ara, bueno, fa molts anys que n'hi ha de totes classes, llavors no.
Una cosa, quan diem camps de treball, què volem dir?
Això
sí,
expliquem.
Expliquem-ho una miqueta.
En aquell temps...
Quins anys estem parlant, aproximadament?
Bueno,
aproximadament.
El 69.
69.
El 69. Doncs oferien per l'estiu camps de treball de dues organitzacions diferents. Un, uh-huh, era els companys constructors, que era, sí, gent que ajudava a refer cases amb gent que amb dificultats, no?, a pintar o el que fos, i els drapaires d'Emaús, que no ho havíem sentit mai.
No ho havia sentit mai?
Mai. Llavors, jo vaig triar els drapaires d'Emaús perquè els companys constructors, els nois construïen, anem a suposar, però les noies devíem rentar roba i devíem rentar plats, i com que això ja ho feia a casa cada dia, no tenia cap gràcia.
No.
I l'altre, això de fer, de reciclar i no sé, viure amb altres joves a nivell internacional, tot això em va fer més gràcia. I bueno, aquest va ser el començament. Però aquell any feien els camps a Dinamarca. I aquell any no tenia temps de fer lo del passaport i tot això, i vaig anar l'any següent a França.
A França. Sí. Amb els drapaires de Maús.
Sí, camp
de treball dels drapaires de Maús.
Doncs escolta que hi ha una amiga que també doncs, vol parlar d'aquests camps de treballs i que et coneix des de fa doncs, molts anys. Dolors Clotas, bon dia.
Ostres.
I benvinguda al matí.
Bon dia, Dolors.
Bon dia.
Ostres, Dolors.
Hola, Rosa.
Quina gràcia sentir-te.
Has vist la màgia
Ostres,
de la ràdio?
Ostres, però molt, m'he quedat... Bueno...
Això és la màgia de la ràdio.
Pues ja, m'he passat igual, perquè m'estic preparant fa estona, però el sentir que entrava jo aquí se m'ha fet un nus a la gola.
Sentint a la Rosa, no?, explicant això que ens explicava, això dels camps de treball.
I tant que sí.
Mare de Déu.
I tant que sí.
Clar, un viatge en el temps, eh? Heu fet, explica'ns, Dolors, explica'ns anècdotes, alguna cosa que es pugui explicar, no?
Un viatge en el temps amb molta emoció i moltes vivències boniques. Molt bé, doncs mira, nosaltres ens vam poder conèixer gràcies al que tu no vas escollir, no?, els companys constructors, perquè en aquell moment l'Alfons, que és el meu marit, ell pertanyia a companys constructors i crec que us vau conèixer a través d'estudiar la possibilitat de fer un camp de treball aquí a Sabadell, no?, amb companys constructors, que al final no va quallar.
Pot ser. No me n'en recordo gens, Dolors.
Sí.
No li diguis a l'Alfons.
Serà un secret.
Ara que no ens sent ningú.
Exacte. Jo sí, però que sí que d'això em va quedar pues, una gran amistat i una gran estimació i un compartir un temps que tu bueno, ja estaves generant tot això, molta persistència, no? molt anar lligant caps, mai millor dit, per aconseguir doncs, aquest projecte de la TPR que és tan engrescador i tan de generar doncs, una societat com que no deixés ningú enrere, no? Llavors, cada cop que hi havia com feinades grosses, quan ja tenia el local del gasto, o quan viu d'adequar el pis, pues, ens ajuntàvem una colla de persones d'aquí a Badalona i alguna també de Barcelona i altres llocs, amb la Dolors que portava el camió gros, que en aquell moment encara el tenia.
Per la ferralla.
No? I fèiem, exacte, i fèiem així com un cop de mà gros, del qual nosaltres ens sortíem també entusiasmats, perquè compartir aquesta idea, compartir tanta gent també com d'aquí de Sabadell, que us donava suport o que estaven doncs, des de diferents formats amb aquest naixement, aquesta generació, vaja, que ja estava nascut, el dels apaires de la comunitat vostra, doncs va ser un temps, bueno, molt vital, diria jo, no? Vital.
Sí. Encara ens assusté aquest temps vital.
I tant.
I tant. I Dolors, per acabar, què destacaries també doncs, de la vostra relació, sobretot de la tasca, no?, de la personalitat també de la nostra convidada d'avui?
Pues destacaria això molt, el que volia aconseguir, una gran paciència, amb una gran capacitat també d'incorporar petits projectes doncs, que ajudessin a donar vida, sempre, doncs, des de quan es va fer bueno, a la mateixa seu del rastre, no? Doncs tot, amb les nines que arribaven a donar, totes les grans quantitats de nines que arribaven a donar, doncs això, persones que les rentessin, que els hi fessin vestits nous i donar, doncs, a bueno, centres penitenciaris o allà on calgués, no? O sigui, qualsevol cosa, buscar, donar-li la volta i buscar aquesta, amb aquesta creativitat d'una gran estimació per la gent, però també, doncs, aquesta persistència, no? Aquesta...
tenacitat, no?
Incorporant aquesta tenacitat, sí, no exenta de... Bueno, per suposat, doncs, com a tot arreu, doncs, sempre hi ha dificultats, però és aquest convenciment d'una manera o una altra de resoldre, doncs, hi hauria, no? Molts àngels de la guarda al costat, doncs, amb qui ella confiava i ja està.
Doncs
Déu-n'hi-do, eh?
I molta estimació.
Doncs molta estimació, molta tenacitat i, a més, molt visionària, perquè ara, no?
Molt, sí.
Hi ha molts projectes d'aquest tipus,
exacte,
no?
Sí, sí,
per, doncs, solidaris, per, doncs, reutilitzar, allargar la vida dels productes.
Ara en parlarem.
Que ara en parlarem, però que, clar, estem parlant de fa molts anys.
Doncs de pioners,
exacte,
no? Que vau ser...
Pioners absoluts.
Vau ser pioners.
Exacte.
Pioneres,
pioneres.
Pioneres, perdona.
Dolors, una abraçada gegant, que és que, clar, la Rosa té una trajectòria que encara ens queden moltes coses per descobrir i el temps passa volant.
Adéu, bonica. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Doncs vinga, agafem un respir, que sempre doncs, demanem als nostres oients que, doncs, això, que triïn diferents cançons que formin part de la seva banda sonora. I comencem, Rosa, per quina cançó vols començar?
De les que has triat, de les músiques?
Vosaltres mateixos.
Ens va triar la Bàrbara.
Sorpreneu-me.
Sí,
vinga,
la Bàrbara, va.
Doncs vinga, que soni la Bàrbara.
Trouvé devant ma porte un soir que je rentrais chez moi. Partout elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà. La renifleuse des amours mortes, elle m'a suivi pas à pas, la garce. Que le diable l'emporte, elle est revenue, elle est là. Avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés, elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer. Elle nous fait des matins blêmes et de longues nuits désolées. La garce, elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été. Dans ta triste robe de moire, avec tes cheveux mal peignés, t'as la mine du désespoir, tu n'es pas belle à regarder. Allez, va t'emporter ailleurs, ta triste gueule, t'as l'ennui. Je n'ai pas le goût du malheur, va t'en voir ailleurs.
Quina cançó més bonica que has triat, Dolors. Ai, Rosa, per què? Explica'ns per què has triat aquesta cançó.
Jo no sé com la vaig conèixer, la Bàrbara. Em sembla que va ser veient la televisió. Ara ja no la coneixeria segurament perquè quasi no la veig, però em sembla una dona molt especial, eh? Ho era, eh? I la veu i les cançons i l'acompanyament així és poca cosa, però molta cosa a la vegada. La música francesa sempre m'ha agradat molt.
I la lletra,
parlant la lletra,
de la solitud.
Sí, bueno, parlant això del Mustaki, del Jacques Brel, de tots aquests grans mestres i mestresses, no?, de cantants.
Referents, sí.
Perquè França, camps de treball...
Esclar, la llengua francesa sempre m'ha agradat. Vaig estudiar francès, això sí que no ho hem dit, és igual, no passa res.
Et va agradar, això?
Molt, molt. Sempre m'ha agradat el francès. Els francesos no sempre, però
la llengua sí.
Té una sonoritat, veritat, una delicadesa.
Sí, m'agrada molt.
M'agrada molt.
Molt.
I explica'ns, va, parlem del projecte.
Va, veiem,
que ara parlàvem. Esclar, volies puntualitzar una cosa.
Sí, va,
no,
digues.
Que la Dolors, bueno, a part de que s'ha passat posant-me bé...
A l'hora s'ha convidat a esmorzar.
Ui, el que vulgui, cap problema. No, que això de les nines, no m'ho vaig inventar jo, i com que és una cosa tan genial, no puc dir que no me la puc adjudicar. Això va ser el nostre voluntariat, sí. Que el voluntariat nostre sempre ha sigut molt especial, perquè no sempre ens hem hagut d'inventar coses nosaltres, se les han inventat ells, i això ho van fer elles. O sigui, elles van ser qui van dir aquestes nines que arriben brutes, despentinades, no sé què, podrien fer un taller i tal i qual. I és que encara ho estan fent.
Encara s'està fent.
Sí, és que per això que són elles.
M'agrada aquesta correcció, perquè ets honesta i per posar en valor també doncs, aquesta visió dels joves voluntaris també dels drapaires. Explica'ns.
Exacte, què són els drapaires?
Clar, és que hem passat dels camps de joves... Que eren els camps de joves, per exemple.
Són els camps de joves i aquí descobreixes els drapaires d'Emaús.
Bueno, aquí vaig descobrir Emaús, que d'alguna manera no era tan diferent de valors, els valors que tenia, diguéssim, no era tan diferent del que jo vivia a casa meva, amb els meus pares, amb la meva família, no? Representa que era, els camps de joves era fer un... una campanya de 15 dies, o sigui, una comunitat de 15 dies, sí, on reciclàvem, on anàvem a un poble, reciclàvem tot el que la gent ens donava, uh-huh, es feia una venda, s'improvisava uns encants, un rastre, sí, i després es venien les diferents matèries primes, paper, matalassos de llanes, ferralla, desmuntàvem els electrodomèstics, etc. Vivíem una vida molt senzilla, o sigui, teníem un pressupost petitíssim que ens fèiem el menjar nosaltres mateixos i depèn de qui cuinava no es podia menjar perquè els joves aquell temps no sabien cuinar tampoc, ara potser en saben més que abans. I després de tot el que es treia, uh-huh, els diners que es treien, es pagaven aquestes despeses petites que havíem generat vivint en allà i s'apoyava un projecte de solidaritat, uh-huh, fos en allà mateix a la zona o fos en un país de tercer món, diguéssim. Llavors, a partir d'anar a unes quantes... o sigui, en el primer camp que vaig anar, al 70, vaig, sí, conèixer l'Abbé Pierre per primera vegada, va venir a visitar-nos.
L'Abbé Pierre qui és?
El fundador de... un dels fundadors dels Drapaires d'Emmaús. Uh-huh. Dic un perquè la gent es pensa que només n'hi ha un, perquè com és natural, la Mademoiselle Cotàs no surt a la pel·lícula i va ser el gran suport de l'Abbé Pierre. Llavors, uh-huh, van ser ells i va ser una tercera persona també, que era una persona que havia passat moltes dificultats i que havia anat a parar a la presó. Uh-huh. Això va ser el naixement d'Emmaús, eh?
Estem parlant de França, dels anys 50,
sí,
després,
sí,
de la Segona Guerra Mundial, sí, que l'Abbé Pierre i altres, uh-huh, van veure la necessitat, ui, d'ajudar els més desfavorits, així és molt resumidament.
Bueno, l'Abbé Pierre representa que en aquell temps era diputat al Parlament, en aquell temps. Uh-huh. Després d'haver estat durant la guerra, la resistència, li van dir que es presentés com a diputat.
Com a diputat.
Ell no li feia gràcia, però finalment va sortir. En lloc de viure com els nostres diputats, que en tenim uns bons exemples, doncs ell no. Ell va agafar una casa a les afores de París i va muntar com un alberg. Ell mateix va refer la casa amb l'ajuda de la Cotàs, que era una iaia que havia estat també a la resistència, i van muntar un alberg internacional per gent... O sigui...
Ell era un sacerdot, sí, ell era, sí, ella, sí, sacerdot, sí, i veient, sí, aquesta necessitat,
uh-huh, sí, 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 sí,
als anys 50, funda, amb altres, funda la comunitat...
No, això era un com un alberg,
alberg.
De joves, no, però de privilegiats, per entendre'ns.
Val.
No pensar encara, ja hi pensava ja, però, uh-huh, allò era pels joves. Però estant en allà va ser quan va començar un hivern molt fred, que la gent es moria pel carrer, que dormien al carrer, uh-huh, que tal i que qual, i llavors es va anar emportant gent en allà dintre. Llavors, també va començar en el Parlament a dir-los que fessin habitatge social, uh-huh, que la gent es moria de fred i que, a més, que ni els que treballaven no trobaven habitatge. Uh-huh. Llavors, com que els altres no li van fer cas, per variar, diguéssim, doncs ell va començar de comprar terrenys i sense cap tipus de legalitat construïa com xaboles, diguéssim. Els del Parlament es van enfadar molt, però ell va dir que s'hi posessin fulles, perquè era molt bon home, però tenia molt, molt gènit. Uh-huh. Llavors es va morir un nen... en allà mateix, a la mica d'acampament que tenien, de fred, i llavors sí que va convidar en el diputat d'habitatge, uh-huh, el que s'ocupava d'això, a l'enterrament, que aquell va dir que no hi aniria, però finalment hi va anar. A partir d'aquí, doncs, representa que sí que es van començar a plantejar hi ha coses.
Bueno, això seria una miqueta el naixement, no? El naixement, això, els orígens a França.
El primer origen, però, uh-huh, els dels drapaires, diguéssim, va venir després. En aquesta mena de barreja de uh-huh, problemes, no?
Sí.
El van avisar a l'Abbé Pierre que hi havia un home que es havia intentat suïcidar i, sí, que l'anés a atendre. Llavors aquest home havia anat a parar a la presó amb cadena perpètua. I... el que va passar va ser que es va cremar el penal on estava i va ajudar a salvar gent i el van indultar. el sortir a fora va anar a casa seva, però la seva dona, com que ell estava en cadena perpètua, ja no sortia mai més, ja s'havia refet la seva vida amb una altra persona. Per tant, es va trobar sol, amb llibertat, però per què fer-ne, no? Sense res. Llavors, aquell va ser aquest moment, la trobada d'ells dos, que l'Ave Pir li va dir, noi, jo no et puc donar res perquè els diners que tinc els inverteixo fent coses per gent, bueno, cases per gent que no en té i tal i qual. Però si m'ajudes a fer això, jo podré, o sigui, la gent tindran més aviat les cases fetes. I llavors ell va decidir ajudar-lo i es va quedar sempre més a Emmaús, I al llarg de la seva vida junts, li va dir moltes vegades, tu em vas donar el que necessitava, que era raons per viure. Si m'haguessis donat diners a una altra cosa, em hagués tornat a suïcidar. Bueno, hagués tornat a intentar-ho. Aquest va ser el primer nucli. La Manuel Cel Cotàs, el George i l'Ave Pierre.
A França.
Vale? A França.
Sí, França.
I com arribar aquí? I com participes tu i t'involucres, no?
A través dels camps de treball. O sigui, després d'aquesta primera comunitat en van sorgir d'altres i després van sorgir els camps de joves de l'estiu, que era una cosa semblant a les comunitats, però només adreçada a joves estrangers, bueno, de qualsevol puesto, passar els 15 dies, tal i qual. Llavors, jo ho vaig conèixer als anys 70, primer a França, i després als 75 vaig enterar-me de qui també en feien, ens en vam entrar i vam anar. I a finals del 76 em vaig comprometre ja amb l'organització que hi havia, l'única associació que hi havia al nord de Drapaires d'Emmaús aquí, a Bilbao.
A Bilbao va ser la primera comunitat.
Va ser a finals del 76 la primera, I llavors, a partir d'aquesta, doncs, jo estava ficada en l'equip organitzador de camps de joves fins un moment que ens vam plantejar que el que volíem que fos un camp de treball, doncs, es complia més o menys, no? A recollir coses que anirien a l'abocador, que gent que no tenien diners poguessin comprar les coses, aconseguir uns diners per ajudar amb un projecte, viure en comunitat amb gent que no coneixies i amb molts pocs diners. Tot això ja ho aconseguíem, però dèiem, ens agradaria que en aquest temps els joves descobrissin la necessitat de comprometre's amb els altres. Per tant, quan tornessin a casa seva, que es comprometessin amb alguna cosa. No calia que fos Emmaús, qualsevol cosa...
Compromís de vida.
Bueno, o del que sigui, compromís amb els altres. I vam dir, com podem pretenir això si nosaltres mateixos cadascú fa la seva vida, no? I llavors jo vaig dir, mira, si es fes aquí a Sabadell, jo tinc una casa que havia sigut dels meus avis, i ho podria... Deixaria el meu treball a l'hospital i...
Tu estaves el nen Jesús mentre estaves
això. Sí, això mateix. I llavors, doncs, primer ningú podia, però després un del grup va dir, jo si vols t'ajudo a començar i després ja trobaràs gent per continuar.
Qui?
Es diu Francisco Corretger.
I doncs així va començar doncs aquests inicis, no? Va ser difícil? Quins obstacles vau trobar?
Jo trobo que... De fet, tenim tendència, suposo, amb els anys de recordar només el bo.
Afortunadament,
però, Sí, però el també fet de ser Sabadell, que era el meu poble, diguéssim, i que teníem moltíssima gent coneguda tant per les famílies com la vida a l'hospital i tot plegat, vull dir, teníem molta gent coneguda. Llavors, jo no crec que vagi a ser difícil, perquè estàvem molt il·lusionats. O sigui, cap problema de tirar-se a la piscina sense aigua. No ens vam ofegar, això segur.
Per aquesta il·lusió. Doncs mira, parlem, conversem també sobre aquests inicis amb un conegut una mica, Moncho Iturriza, que es vol saludar. Bon dia.
Hola.
¿Qué tal? Buenos días. Siento no poder hablar en catalán, Rosa, lo siento muchísimo, sigo sin aprenderlo.
Ningún problema.
No pasa nada. Explícanos también, Moncho, ¿no? Haz un poco pues memoria, ¿no? De estos inicios y de tu relación también con Rosa.
Uy, mi relación con Rosa, pues es desde 1975, me parece que nos conocimos.
Déu-n'hi-do.
Hace ya 40 y muchos años no llegamos a las bodas de oro todavía, pero creo que andaremos
falta poco,
con las bodas
falta poco.
De Ojalata, más o menos. Y bueno, pues a partir de ahí ha sido una relación larga, creo que muy, muy rica en todos los sentidos. No ha sido una relación siempre fácil, pues como en toda vida ha habido mucha tormenta por el medio, mucho temporal. Ya se sabe que en el Cantábrico los temporales suelen ser muy fuertes, pero luego también es verdad que tenemos el verde o uno de los verdes más elegantes del mundo.
Sí, sí.
Entonces, pues ha habido un poco de todo. Y en todo caso siempre ha habido creo que mucho respeto y mucho cariño entre nosotros.
Y háblanos de, sí, de qué los... te pareció estos inicios, ¿no? Cuando Rosa pues también propone, ¿no? A ofrecer su casa, ¿no? A tirar hacia adelante este proyecto. ¿Qué te pareció y también cómo te involucraste y cómo fue, ¿no? Aquel origen.
Sí, bueno, el origen, nosotros ya estábamos en marcha en Bilbao.
Bilbao, la capital del mundo, ¿eh?
¿Perdón?
Sí. Bilbao, la capital del mundo.
Y demás del mundo también. bueno, decía que yo creo que soy el último de los supervivientes de aquella aventura cuando empezamos. Y cómo veíamos lo de Rosa, pues con preocupación, porque estábamos lejos y no lejos físicamente. No podíamos echarnos una mano. Por otra parte, no era un problema, no era una reticencia, pero sí nos producía un no sé qué el hecho de que fuera una mujer, que era bastante insólito en el mundo de Emaús, que una mujer empezase a tirar del carro. Por otra parte, hay que dejar muy claro que si el movimiento Emaús existe es gracias a una mujer, que se llamaba Lucía Cutas. Porque este buen hombre, la Bepierre, tenía muchas ideas, era un corazón como un piano, pero la que estaba al pie del cañón y dándole cuerpo a todo aquello era la doña Lucía Cutás, que era la secretaria de la Bepierre. La Bepierre aparecía por allí de vez en cuando porque estaba metido en 100.000 fregados. Y la que ponía aquello en marcha y lo mantenía en marcha era Lucía Cutás, por tanto era una mujer.
Sí, sí, ya se lo he dicho, ¿eh?
Ens ha estat explicant
que no era la Bepierre solo, que eran los tres, de alguna manera. Primero los dos y después empezó lo otro.
Bien, entonces a nosotros nos era un tanto insólito que una mujer empezase a tirar del carro así. Y luego, pues, la distancia física es no poder estar más cerca, ¿no? Lo demás, por mi parte, por lo menos encantados.
Clar, és que abans no hi havia internet ni la tecnologia com ara, no? Que podríeu haver fet, doncs, una videotrucada i tal.
Era més complicada la comunicació.
Era més difícil. I també, doncs, per acabar, perquè se'ns acaba el temps, però, Montxo, doncs, amb el pas del temps, no? I posant en valor, doncs, aquesta tasca d'aquesta dona, explica'ns també què t'ha semblat i què et sembla, no? Que encara, doncs, continuï, doncs, aquest projecte i aquesta comunitat.
Després de 40 anys.
Després de 40 anys, exacto.
Sí, bueno, los 40 años se pueden mirar hacia adelante, se pueden mirar hacia atrás, se pueden mirar de cualquier forma, ¿no? Era los años 70, fue la época que nos tocó vivir, y entonces, pues lo de Emaús era un compromiso como hubo tantos otros, que algunos de ellos se mantienen, otros pues se fueron al garete o se quedaron en el camino, o fructificaron, luego se transformaron de cualquier otra forma. Y bueno, pues nosotros sobrevivimos con nuestros más y nuestros menos, pero yo creo que hemos sabido ir adaptándonos a los tiempos, hemos vivido todos los tipos de exclusiones sociales que ha habido, desde la, la inmediata posguerra o las víctimas de la posguerra, digo de la posguerra, no tanto de la guerra, qué sé yo, que luego al cabo de los años pues vino todo el complejísimo mundo de las drogas, las manipulaciones sociales a propósito de toda la droga, todo, en fin, siempre tratando de estar cerca de las víctimas.
Las más vulnerables, sí.
¿Perdón?
De los más vulnerables, ¿no? De estar al lado de aquellos que más lo necesitan.
Sí. De los más vulnerables, claro, ahora se habla mucho de vulnerabilidad. En realidad, mejor no le ponemos tanto paño caliente a las palabras, y es exclusión pura y dura. Y curiosamente, totalmente, los excluidos son los de siempre. Son los que no están invitados, o a los que no se invita a participar en el banquete. No hay que olvidar que por más que cada vez participe más gente en el banquete, las migas no van a ser mayores. Y la inmensa mayoría sigue fuera del banquete social.
Totalmente, y como has explicado antes, ha pasado, pasa, y lamentablemente yo creo que seguirá pasando en nuestra sociedad.
Seguirá pasando, la sociedad está montada para que siga pasando.
Doncs, Montxo, et deixem, passaríem hores també conversant, però el temps ens reclama.
No sé si
vols afegir alguna cosa.
Rosa, un abrazo, Montxo. Para los
Rosa,
dos.
Rosa, acabamos de estar hace 4 días que hemos tenido la suerte de volvernos a ver, así que un beso muy gordo.
Venga, agur.
Una abraçada, agur. Clar, explica'ns ara, Rosa, actualment, no? Quina tasca desenvolupeu també?
Sí, jo volia dir
Digues.
Una cosa. Vaig començar fa 42 anys, em va ajudar el Francisco, però al cap d'un any d'haver començat la comunitat, va venir l'Eduardo a viure amb nosaltres. L'Eduardo és el meu marit, o sigui, ens vam conèixer aquell estiu anterior, va venir a viure amb nosaltres, va comprometre de per vida i encara ho està, i al cap d'uns mesos ens vam casar. En aquell moment vam constituir el primer nucli estable de
Sabadell,
responsables de la casa, perquè nosaltres no volíem portar la responsabilitat una persona sola o una parella sola, sinó en grup. I això, al llarg d'aquests anys, ha anat variant molt, perquè han anat venint gent que ja han estat un temps, que han marxat, però nosaltres hem anat quedant, diguéssim. Si no hagués sigut per l'Eduardo, que va posar ordre a la nostra vida una mica. Nosaltres estàvem molt, o sigui, així a la parra, diguéssim. Bueno, vull dir,
que va ser un puntal fonamental,
sí,
no? Per al projecte i per la teva vida,
perquè,
evidentment.
Perquè si no sé què hagués passat, eh?
Una comunitat aconfessional.
Ah, sí. Bueno, la comunitat és aconfessional, però sobretot el moviment d'Emmaús ho és.
És un moviment aconfessional, deixar-ho ben clar, no?
I va ser l'Abbé Pierre, que era capellà, i va morir capellà, per descomptat, que va voler que fos així, perquè hi capigués tothom.
Clar, per no deixar ningú enrere, no?
Exacte.
Escoltem l'última sorpresa, també, d'una altra artista, l'Anna Vilaseca, amiga i psicòloga, que també doncs ens parla dels espais terapèutics dins d'Emmaús.
Hola, vaig conèixer la Rosa l'any 1998 en unes jornades que feien a Can Bordoi per treballar, pensar i proposar coses per a la societat de cara al món que vivim i fer un anàlisi de la situació en la que estem i fer propostes de cara al futur. I en aquella trobada es van proposar 6 grups de col·lectius de la societat: filòsofs, educadors, científics, gent de l'art, psicòlegs i també gent del sector marginal. I van venir la Rosa i l'Eduardo. I en aquella ocasió, com a psicòloga, em vaig presentar i ells em van venir a demanar si els volia ajudar a la comunitat per veure, de vegades no tenien clar com havien d'intervenir en els conflictes que hi havia, no? I jo en aquell moment estava a l'atur i vaig començar a treballar amb ells i vam fer un bon treball psicològic. Vol dir que des de llavors estic coordinant un espai terapèutic on som 4 psicòlogues, i tot això va ser gràcies a la Rosa, que va insistir en fer un espai terapèutic, ja que gratuït, o sigui, voluntari, ja que a la societat no hi havia medis per la gent que no tenien recursos. Després hem anat treballant dins de la comunitat, però també en aquest espai terapèutic, acollint a la gent que no tenien recursos i que estaven a prop de Maús com amics o voluntaris que treballaven al rastre o ajudant en el que fes falta a la comunitat. I bueno, doncs portem 25 anys gairebé sostenint aquest espai terapèutic, i sobretot perquè la Rosa es va empenyar en que no només volia que els ajudés en ells a pensar com atendre els conflictes que hi havia dins de la comunitat, sinó també poder fer un espai per a la societat. I també ha sigut molt important tot el treball que hem fet amb la gent que ha anat visquent a la comunitat, perquè realment són situacions bastant complicades, i hem anat fent consciència dels conflictes i de l'important que és parlar-ne. Moltes gràcies.
Doncs gràcies, Anna, per aquestes paraules i per posar-nos una mica, que se'ns acaba el temps, i Rosa, jo voldria que expliquessis, no?, la tasca.
Sí, estem aquí.
Perquè hem fet molt viatge en el temps, coses, no? I m'agradaria, doncs, això, que expliquis una mica, doncs, els objectius, la tasca, no?, el servei que oferiu ara, que ara l'Anna també ens posava una mica en context.
Lo de l'ara és molt diferent de lo d'abans, eh?
La Maús ara, a Maús ara.
Exacte, Maús ara.
Maús ara, 2022.
Maús ara, doncs, És un grup que ens hem anat fent grans, que alguns hi som des del principi, d'altres no, però en aquest moment estem 9 persones, de les quals em sembla que són 5 que estem jubilats ja. El més gran té 91 anys, per tant, és una comunitat més semblant amb una residència de persones grans que no pas amb una comunitat de treballadors, que era el que havíem sigut sempre. Llavors, és una etapa molt diferent, amb una gran fragilitat, perquè la gent, quan ens fem grans, ens costa més d'organitzar-nos, ens passen moltes més coses, a nivell mèdic doncs també tenim... No sé, és una etapa molt diferent. No me l'hagués imaginat mai, diguéssim, perquè, no sé, potser perquè fa molts anys que vam començar, pensàvem en la bellesa d'una manera més romàntica, diguéssim. És molt més complicat, però... Jo estic molt contenta d'haver pogut passar quasi bé, no tota la vida, però molta vida, amb el mateix fil conductor, diguéssim.
Amb aquest compromís.
Sí, encara que ara tot és a ralentir, jo mateixa em costa, o sigui, em canso, vull dir, és un altre ritme, eh? Però m'agradaria poder seguir... posant com a prioritat les persones, les de casa, les del voluntariat, perquè és el més important d'aquest món, no? Poder estar amb els altres, vinguin d'on vinguin i siguin com siguin. I això és algo que sempre t'has d'anar treballant, perquè la convivència no és fàcil, ja ho sabem, no? I en allà, doncs, hi ha moments més fàcils, però vaja, ara fa molt temps que som un grup molt estable i que realment anem molt tots a la una, i que abans hi havia moltes diferències entre les persones que optaven i les que havien vingut per necessitat, però en el pas del temps hem vist que tots tenim necessitat, tots. i s'han llimat molt més les diferències. Som un grup. Som un grup i uns dies estem més inspirats els uns i els altres els altres.
Com a totes les cases. Sí. I, clar, no hi ha hagut tampoc relleu, relleu generacional. No, no sé si algú ens escolta i té interès, la comunitat està oberta, jo més crec participació.
Jo crec que l'època ja ha passat dels compromisos de vida.
Sí, tu creus?
Ara, jo sí que ho crec. M'agradaria no creure-ho, per això. Vull dir, estic disposada a canviar d'opinió, cap problema. Però vull dir, les coses aquestes a llarg plaç, els compromisos... Per exemple, va començar potser amb, amb els convents, els grups religiosos, no? Però ha anat passant a tot arreu. És l'època del voluntariat, en tot cas. El voluntariat està molt bé, però hi ha d'haver gent que es comprometi a davant de les entitats... perquè, si no, el voluntariat no s'enganxa sol, diguéssim.
No s'acaba de lligar.
Però, bueno, ja trobaran la manera, perquè això ara va així. Llavors, no sé... Lo del relleu, a mi, o sigui, sí, vull dir, encara estem oberts a que puguin passar coses, però vull dir, si s'han de canviar moltes coses o reinventar-se, aquesta paraula que jo no la suporto, perquè és una paraula típica de la societat amb la que vivim i amb la que no estic d'acord encara ara, i ara menys que mai, quasi bé, doncs no ens volem reinventar, estem inventats, ja està. Això és el que som. I acabarem així. I no passa res, perquè la vida és així. Neixes, creixes, et reprodueixes i et mors. I ja està. Mentrestant, que no es quiten lo bailao. Si hem pogut ajudar amb algú, doncs molt bé. I hem viscut contents. I ja està. És d'això del que es tracta.
Seguim, doncs, descobrint l'alegria de viure de la Rosa Casamartina Parassols dels Drapaires de Maús i, doncs, ens queden dues preguntes, però volies afegir alguna cosa,
Rosa. Sí, jo només vull fer una reivindicació. Reivindico a les administracions que facin un calaix de sastre per tot el que no sigui estàndard, per les entitats i per la gent que ho necessita. Ho dic perquè ens apliquen sempre les mateixes normatives. A nivell comercial, anem a suposar, a la del Corte Inglés, i a nivell... és que no ens escolten prou. I vull dir, no són culpables de que ens morin com a entitat, perquè moltes vegades ha anat bé. Però que facin atenció i que cuidin a les entitats, que no estiguin exigint tota l'estona.
Doncs a reivindicació feta i ens sumem també doncs, a aquesta causa. Per acabar, quan se'n va l'alegria de viure en els moments complicats, difícils, Rosa, on la trobes?
Ai, no ho sé. A casa hi ha material per tot, I amb les amistats, amb les estimacions, amb la gent, amb la gent, a la muntanya...
També, no? Tot el rodal que tenim.
Tenim temps lliure per anar, per allunyar-se del grup, perquè també va bé.
Clar. I quins recomanes? Quins fas alguna recomanació perquè vingui a compartir l'alegria de viure?
Però ha de ser nascut a Sabadell?
Bueno, o relacionat amb Sabadell, sí.
Doncs el Carles Casademunt. No sé si el coneixeu, però ja el coneixereu.
Fantàstic, doncs...
El buscarem i el convidarem. Val. Rosa, moltíssimes gràcies per la tasca i per compartir
gràcies
la teva alegria de viure.
I per molts anys.
I us demano, deixem l'última cançó per acomiadar, però us demano que no marxeu, ara us explico.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas.
papel o en un cajón.
El matí de Ràdio Sabadell. Cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.